Io sono fuori armadio e sono felice. Io ho passato un coming out che mi ha riportato alla vera felicità del mio sacerdozio.
Som el suplement Som a Catalunya Ràdio. Així com fa gairebé 6 anys, un sacerdot polonès que feia prop de 13 anys que treballava al Vaticà va anunciar ni més ni menys que era homosexual i que tenia parella. El cas és que no era un sacerdot qualsevol, treballava a la Congregació de la Doctrina de la Fe, un organisme vaticà, hereu directe de la Santa Inquisició. Ara, després que l'expulsessin de l'Església, el Christoph Haramsa i la seva parella, l'Eduard Planas, han escrit Dos homes, set pecats, un llibre on desmunten de dalt a baix els 7 pecats capitals del cristianisme i aposten també per una vida sense imposicions. Avui tots dos, el Christoph Haramsa i l'Eduard Planas, ens visiten en aquest suplement. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I benvinguts, com esteu?
Gràcies, molt bé.
Molt bé.
Christoph, t'he de seguir presentant com a sacerdot, a tu o no?
Sí, clar. Sacerdot per tota la vida. Perquè per la doctrina catòlica, quan uno es converteix en sacerdot, queda per tota la vida.
Sense parròquia.
Sí, senza feina oficiale nella istituzione della Chiesa, però sì, io lavoro come sacerdote. Fare sacerdote per cada persona che si presenta con la sua necessità spirituale.
Come vos vau conèixer vosaltres dos, Eduard?
Ens vam conèixer aquí a Barcelona ja fa uns anys. Que la gent no s'imagini que ens vam conèixer en una catedral o en un confessionari, com moltes persones
us vau conèixer preguntar. Al bar Zúric, que és sí. el lloc més típic de la plaça
sí.
Catalunya.
O sigui, va ser una situació molt normal i corrent, gens glamurosa ni molt menys exòtica, tipus confessionari o catedral o cosa d'aquestes que cada vegades la gent es pensa. No, va ser molt normal, res d'original, ho sento.
Tu ets ateu, no?
Jo sí, sóc ateu, sí.
Sabies que el Christoph era sacerdot quan el vas conèixer?
En el mateix moment que el vaig conèixer, no, però anant parlant amb ell ja m'ho vaig imaginar per la manera que parlava, el to amb el que parlava, les coses que deien. Quan parlàvem de temes així una mica banals, diguéssim, semblava que els desconegués, no com si vingués d'un altre món. I això a mi em va fer sospitar, però de seguida m'ho va confessar.
De què rius, Christoph?
Sí, és veritat que jo de la música, de la vida normal...
Sí, saps quan es coneix una persona que parles de tonteries, no parles de música, parles de pel·lícules, parles de banalitats... Ell pràcticament no en sabia res. És impossible aquesta persona, com pot viure en aquest planeta i no poder i no saber aquests temes, aquestes coses que li estic preguntant, no? Dic, aquest bé, deu ser un capellà.
Bé, a mi interessaven altres coses.
Christoph, tu suposo que hi ha un moment, com a sacerdot, a més treballant, com explicava ara, per la Congregació de la Doctrina de la Fe, que et trobes lligant amb un altre home, no? Que et trobes lligant, és a dir, enamorant-te,
ah, sí,
seduint.
Sí, sí. En aquest moment ja...
Et devia representar una contradicció, això.
En aquest moment només, perquè jo estava ja en un procés intel·lectual, procés de desenvolupament de la meva consciència, i ja tenia clar que serveix un sistema d'opressió de la sexualitat humana, de drets humans, diversos drets humans, i aquesta trobada de l'amor era una mica com una bona dosi d'energia emocional, sentimental, d'amor, que es va unir a la meva busqueda intel·lectual. En aquest sentit, interiorment, en la meva consciència ja sabia que no estic en contradicció. En contradicció seria quedant-me en servent homofòbia i misogínia de l'Església. I mentre no, penso des de primers moments nosaltres vam saber que no, hem de fer un pas de denúncia d'aquest sistema perquè el nostre amor no és un pecat.
El que passa és que la relació comença en secret, entenc, Eduard.
Home, sí, en secret no. Home, les persones no ho sabien, jo no. De fet, no ho vaig comunicar a ningú. Bueno, sí, a la meva família potser sí que ho sabien, o sí que els hi vaig dir, però no vaig escampar gaire, no per mi, perquè a mi el fet de tenir una relació amb una persona que és atea o no atea o capellà o no capellà, a mi m'és igual, tots són persones. Però més aviat ho feia per ell, i sabent que, bueno, que en una institució tan potent i, a més, tan venjativa com és el Vaticà, doncs era molt perillós que la gent sabés que un dels seus membres pues, estava fent coses que, segons ells, són incorrectes, són immorals, inclús són delictives, segons aquesta gent.
Christoph, en quin moment decideixes fer el pas i explicar-ho i fer la denúncia que fas?
No, penso que des de primers moments necessitava una mica de temps encara de de madurar psicològicament per un pas que per un sacerdot és pràcticament com matar la pròpia vida, eliminar-se del teu món, entrar en un nou món que no t'accepta tan fàcilment, perquè ningú no vol tenir problemes amb la institució de l'Església, perdre feina, perdre la meva ensenyança a la universitat, perdre pràcticament tot, i trobar-me només amb la defensa de la meva identitat, dignitat i de l'amor. Doncs, per un pas d'aquest tipus necessites una mica de temps. I això és, sí, aquest temps, com dius tu, del secret, que no és diferent de molts sacerdots que viuen amb les seves companyes o companys i que en realitat tenen dret en consciència de fer-lo en un sistema que no permet de desenvolupar, créixer i afirmar la teva humanitat plenament. Però penso que no tenim drets, ningú de nosaltres, passar tota la vida en aquest estat. Perquè lleis injustes necessiten desobediència. Sense desobediència de les persones no canviarem res en aquest món. Sense desobediència no hi ha un canvi de la religió.
Els sostenidors de posicions polítiques i religioses conservadores i integristes sovint són, de forma amagada, clients de prostitutes. Són més dependents de la pornografia o busquen sexe ocasional. Mentrestant, voten per prohibir tot això. També s'ha detectat un altre fenomen. Qui és més permissiu amb els comportaments dels altres es mostra més contingut amb els seus. Es demostra així que una part essencial de la doctrina i la política sexual de l'Església és hipòcrita.
Així de contundent és un fragment d'aquest llibre, Dos homes, set pecats, el llibre del Christoph Harmsa i l'Eduard Planes. El que dieu és molt gruixut, no?
Sí, sí. Perquè cada religió, quan s'allunya de la humanitat, quan es converteix en un sistema moral irrigidit, incapaç d'evolucionar de revolucionar, en realitat comença a ser perillós per la societat i pels membres de la mateixa comunitat. Doncs la denúncia és seria i la denúncia necessita també actuacions contundents. Una moral, un sistema opressiu no pot ser acceptat, necessita de ser desobeït.
El que passa és que, Christoph, com vivies la teva sexualitat mentre eres dins del Vaticà? Tu quan t'adones que t'agraden els homes?
Jo, pràcticament, la major part de la meva vida sacerdotal he viscut la meva sexualitat en total abstinència, no tenia cap relació amb ningú, però diria que he viscut en una situació totalment insana d'odi de mi mateix, de rechaz de la meva identitat, de mentira, ma no mentira davant a les altres, mentira davant a mi mateix. I això és el delicte d'una religió que t'imposa no tant una abstinència de la teva sexualitat, sinó el rechaz de la teva sexualitat. Quan t'imposen una mentira sobre de ti, tu vius com un malalt, com uno que no pots madurar. En aquest sentit, la relació d'amor, per a mi, és un pas de maturació increïble, és un pas de liberació, d'alliberament, de tot això que és profundament humà i penso profundament cristià, per a mi, que en aquest cas, en aquest llibre, a diferència d'Eduard, jo sóc creient.
Continues anant a missa, tu?
No, jo sóc capellà i puc fer la missa. No necessito anar a una missa.
Te la pots fer tu mateix.
Clar, a casa meva, si vull. En aquest sentit. I una altra cosa, jo penso que participar en misses públiques de l'Església és en realitat donar suport a tota la ideologia de l'Església, que és homòfoba i misògina. En aquest sentit, per a mi seria com far pas enrere No, jo, per objecció de consciència, no puc participar. Per la meva desobediència al sistema, no puc participar. Però sí, jo puc celebrar la missa, clar. Mm-hmm. Tots sacraments, soc sacerdot.
Eduard, tu temies el moment en què el Christoph fes públic i fes la denúncia que va fer? Ho dic perquè ho deveu haver passat malament, perquè molta gent us ha atacat. Bueno, molta gent i una institució sencera.
A veure,
no?
Sí, jo ho temia més aviat per ell, no? Perquè... Jo temia més aviat per ell, no? Perquè el meu entorn, la veritat, bueno, pues, sí, es va estranyar una mica, no? Perquè, clar, no és molt habitual, no? Tenir una relació amb un sacerdot i més d'aquest nivell i del Vaticà, no? Però jo temia bastant per ell perquè, clar, bueno, tots, com tu ja has dit, la institució és molt poderosa, molt venjativa i nosaltres sabem que posteriorment el seu coming out ha fet coses en contra d'ell, ha intentat desacreditar-lo, doncs inventant-se històries i, bueno... Ha anat en contra en molts aspectes de manera molt vetllada, que és el que acostuma a fer aquesta institució.
Quines històries s'han inventat sobre el Christoph?
Doncs que nosaltres, per exemple, que jo vivia a Roma, quan jo mai he viscut a Roma, jo anava a veure a Roma, evidentment, i ell venia a Barcelona, però jo mai he viscut a Roma, i bueno, s'han inventat que jo vivia allà i que ja portava molts anys vivint junts.
Des de seminari.
Sí, des del seminari, imagina't.
Tot això són tècniques per desacreditar un acte de denúncia, de desobediència pública, política, com era el nostre coming out, e riduirlo a una storia rosa, a una storia di sessualità, di sexo. No, la nostra storia non è storia di sexo, la nostra storia è storia d'amor, che è molto più. La nostra storia è anche una storia di sacrifici, di offrire la propria vita, la nostra privacità, a favore di una luita per il cambio della religione, che è necessario per questa società, non solo per la religione. La società necessita che le religioni comencin seriamente a revisionare i propri sistemi morali, che non sono più adeguati al conoscimento scientifico che abbiamo, alla nostra esperienza umana, che abbiamo, e al desenvolupament del mondo. Que...
Dins de l'Església hi ha gaire gent che respecti il celibat?
Celibat és una llei inhumana que no té res a veure amb l'essència del cristianisme. És una llei introduïda per homes en mitjana etat amb un precisa finalitat de mantenir el poder masclista de l'Església, excluir les dones del poder eclesial i crear una casta, crear una corporació clerical que efectivament és molt forta se unida da una renúncia d'aquest tipus. Avui celibat és molt difícil parlar de números en món del celibat perquè tot està secret i això és el problema. El problema és que no hi ha sacerdots coraggiosos che comencin un movimento di desobediència alla Església, comencin a sortir dal mare, heterosexuals e homosexuals, per che la lei cambi, lei che non pots durar més.
Dos homes, set pecats, el llibre del Christoph Jaramsa i l'Eduard Planas.
No és una excepció que un bisbe espanyol afirmi públicament que, veient les dones avui, se'ls hauria d'eliminar el dret de vot. Tampoc no és una excepció que un bisbe afirmi que les dones són culpables de la violència que s'exerceix contra elles perquè es vesteixen malament, són provocadores i no són submises. Són alguns exemples de les ferides misògines que l'Església encara no ha superat.
Vosaltres heu passat molt malament com a parella gay, no? Què passa amb una parella lesbiana?
Doblemente... perseguides, sí, doblement discriminades.
Pel fet de ser homosexuals i pel fet de ser dones, no? Dones, bueno... Imagina't, misogínia i homofòbia juntes, un còctel explosiu.
En realitat, també al món de la religió, homes s'han defensat des de segles con més eficàcia. Les lesbianes són encara més inexistents i menys respectades en la religió. Però, en realitat, això es veu també en tota la macchinaria abbastanza propagandistica da voi delle trucadas del Papa Francesc. Non ha trucat mai lesbianas, truca continuamente només homes gais.
M'estàs dient que el Papa Francesc fa propaganda?
Papa Francesc fa una política comunicativa excel·lent, és un mediàtic perfecte. Així que amb les seves trucades, entrevistes, discursos privats, mai aquells oficials, ha convençut el món que està reformant l'Església. Mentre en 8 anys del seu pontificat ha publicat 4 documents homòfobs i transfobs, que és molt més del que ha publicat Papa Benet. En 8 anys del seu pontificat, Papa Benet ha publicat només 2. Francesc ja té 4. Aquests queden per la història de l'humanitat i també per la societat, la religió, en lloc de reformar-se, d'ajudar a respectar drets humans, d'ajudar a respectar la ciència, el nostre coneixement sobre la sexualitat humana, continua a irrigidir-se sempre més, al nivell oficial. Però, a nivell d'opinió pública, tots estan convençuts que fem progressos, mentre és una involució contínua.
El coneixes personalment, el Papa Francesc?
Sí, clar, sí. He parlat diverses vegades.
Què et diu?
No, és un tipus molt simpàtic. Té una intel·ligència emotiva excel·lent. Entén el que l'altre vol escoltar. Així comunica el que vol sentir. I això és una gran capacitat d'un líder. Si però darrere no hi ha una efectiva acció de reforma, això queden les paraules i poden ser una manipulació. I poden ser una manipulació perfecta d'una opinió pública, no d'una part del món, ma mundial.
Jo vull afegir que ella ha parlat amb el Papa abans del coming out. És el coming out, el Papa ni l'ha trucat. No us penseu que l'ha trucat, no?
No, clarament. Després del coming out mai no he parlat amb Papa. I jo no sóc fan de totes aquestes trucades que mitjans de comunicació promouen, perquè cap gai que ha parlat amb Papa ha exigit del nostre Papa una reforma real. Tots decantats aplauden la simpatia d'una trucada que no serveix a res. Llavors, parlar serveix si és un veritable diàleg, si vols conèixer l'altre, i així empàticament entrar en les seves necessitats i començar a actuar segons la teva competència, perquè en la nostra Església Catòlica l'únic que pot canviar les coses és el Papa.
Christoph, tu que ets sacerdot, encara que no tinguis parròquia, què en penses de l'avortament?
Canviaré la pregunta. Què penso de drets de les dones? Jo puc entendre molts arguments dels defensors de la vida. No entenc com és possible en la qüestió tan dramàtica, tan sensible, no considerar la primera responsable, que és la dona. El que ha passat en la història de l'Església Catòlica és l'utilització de la negativa contra l'avortament que es utilitza contra les dones. És una eina perfecta de la moral catòlica amb la qual les dones han de ser sometides, no són subjectes de consciència, no són elles que tenen una veu i una consciència, són tractades en la moral catòlica com màquines de producció i no subjectes humans d'una elecció que és sempre dramàtica, que és sempre un conflicte de consciència. Doncs soc absolutament a favor d'una llei que assegura tots drets humans de les dones respecte a l'avortament.
Albert, tu entens que el Christoph després de tot el que ha passat, continuï tenint fe?
Jo sí que... Sí. Perquè ell el que té és fe en les persones, no? Fe en la bondat. Passa una mica com jo, no? Jo quan jo dic que jo no sóc creient, jo vull dir, i moltes persones crec que pensen el mateix, no som creients en Déu, en aquesta figura que ha creat l'Església, que l'ha moldejat a la seva manera i que l'utilitza per les seves finalitats. I que penso que el Cristó, com jo, som creients en el sentit de que creiem en el bé de les persones, en la humanitat, en que en tot allò que tu dones als altres, en el moment que estàs donant als altres, que estàs ajudant als altres, aquí jo hi veig el concepte de Déu, no? Des de la més petita cosa, quan ajudes econòmicament una persona, o li fas un favor, o quan participes en una causa social, o en una manifestació per la defensa d'un dret que encara que tu no t'afecti, tu hi participes, en aquest moment jo considero que hi és Déu present, no? Però és en Déu en el concepte d'aquesta bondat que ens uneix a totes les persones, no un ésser superior que una institució se n'ha apoderat i el moldeja com vol i l'utilitza com vol. I, bueno, si Cristòfor et podria respondre, jo crec que també ell, no sé, veu Déu d'aquesta manera, no?
Sí, jo penso que... No, la meva fe ha canviat profundament. I també gràcies a Eduard. Ha canviat gràcies a la trobada de les persones. La fe no és una cosa... fora d'aquest món. La fe depèn de les nostres relacions, del nostre amor. I a mi m'agrada molt més parlar de l'amor que de la fe.
Expulsats del cel per pecats que mai no hem comès, hem caigut al més deliciós de tots els inferns.
Christoph Haramsa i Eduard Planas, m'agraden molt xerrar una estona amb vosaltres. Una pregunta, esteu casats?
Casats oficialment no.
Estem casats perquè vivim com casats. No estem casats perquè en Polònia necessito papers que no ofereixen a les persones homosexuals. Polònia és un país homòfob i per casar-me necessito certificat d'estat lliure. Aquest certificat en Polònia no puc rebre si em presento a l'oficina i em pregunta amb qui vols casar-te. Si no és una dona, no puc rebre el certificat.
T'agradaria oficiar la teva pròpia boda?
Sí, m'agradaria. M'agradaria. Perquè en realitat qui oficia la boda són dos. No, no és una tercera persona, una religió, un estat, no. Oficial som nosaltres. Sí, m'agradaria.
Christoph Haramsa i l'Eduard Planas, moltes gràcies a tots dos. Dos homes, set pecats, un llibre que també recomanem des del suplement. Cuideu-vos.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i de seguida tornem. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.